Carles Cabanes és fotògraf, escriptor i viatger. Fill del primer fotògraf professional de Sant Cugat, Joan Cabanes i Alibau, es va iniciar en aquest món de jove i de manera autodidacta. Avui el coneixem o potser el descobrirem a través d'aquesta conversa. Carles, benvingut.
Gràcies, benvingut.
Jo t'he definit com a fotògraf, escriptor i viatger perquè són professionalment i alguna de les teves facetes com et coneixem. Però tu mateix com et definiries?
Un rondinaire.
Sí?
Sí, bueno, suposo que també l'edat influeix, que el món està com molt capgirat i etcètera, però el que has dit em sembla molt bé perquè potser són les tres coses més representatives del que he fet, no?
Vas néixer envoltat de fotografies. Com recordes tu la teva infantesa?
Bé, la infantesa la recordo bastant bé, però esclar, la mort del meu pare, jo tenia 9 anys, això ho va capgirar tot. I ho va capgirar perquè jo en principi no tenia cap plantejament del que jo volia ser. Ni del que seria. És clar que hi havia el comerç, la botiga i la qüestió de les fotografies, però és clar, per mi, amb 9 anys, els 9 anys d'aquella època, eres molt més petit que els 9 anys d'ara. Llavors a mi el que jo seria, diguem-ne entre cometes, de gran, no en tenia ni idea. Clar, jo després ja com vaig tenir 10 o 12 jo vaig veure clar que jo havia d'agafar una màquina i seguir el que em toca, del que d'alguna cosa em tocava, no? Vull dir, allò de l'hereu. Va ser una miqueta feixuc perquè jo era molt vergonyós, no, les fotografies no em deien res, el meu pare no em va poder ensenyar-me res. I esclar, jo m'havia d'agafar la màquina i posar-me davant de tothom, la qual cosa a mi em feia molta vergonya.
I com t'ho feies? Perquè dèiem, has après de manera autodidacta, no? O...
Sí, el meu pare tenia uns quants llibres i allò em va servir una miqueta de guia. Esclar, a casa també hi havia dues o tres treballadores que també, doncs, clar, em van ajudar. La meva germana, que tenia 5 anys més, també ja en sabia una miqueta, vull dir, entre tots. I, bueno, passant el temps, no sé, van passar 6 o 7 anys que un dia vaig anar a la fàbrica Bernils i a fer unes fotos. I allà, quan ja marxava, vaig veure uns terres fangosos, bueno, amb un contrallum, que vaig dir, oi, això és molt maco. I aquella va ser la primera foto, si es pot dir, artística, que jo vaig fer i que em va donar a entendre que amb la càmera es podien fer més coses que només mirar i apretar el disparador, no? El típic de fer una fotografia, sinó que vaig veure que, a veure, no sempre, però que amb la càmera, a veure, jo havia estudiat dibuix també, vull dir que tenia uns mínims de coneixements més enllà,
estètics,
més estètics, sí. No? I a partir d'allà, doncs, la cosa va canviar.
I estem parlant de quina edat? Quants anys
jo
tenies llavors?
Jo tenia uns 14, perquè de nou, sí, cap als 14 anys devia ser això.
I a casa, al negoci familiar, quin tipus de fotografies fèieu? Perquè jo crec que per allà han passat molts santcugatencs i santcugatenques.
Bueno, esclar, és que no n'hi havia un altre i llavors jo tenia com un sentit de... no sé, és una paraula absurda, d'evangelista, i que havies de fer el que et demanaven perquè si no ho feies tu no ho feia ningú més, no? I esclar, trobaves, bueno, de tot fins a anar a fotografiar un senyor que s'havia tirat a les vies del tren.
Fotos d'estudi que jo no donava massa per fer fotografia artística, o sí?
Depenia bastant del model de la predisposició que tenia, si estava relaxat o relaxada o estava plena de nervis. Llavors es tenia també un concepte una miqueta erroni del que era anar a fer-se una foto. Ja de més gran em trobava doncs una noia que volia fer-se una foto pel nòvio, i ja vaig arribar un moment que dic quedem en una hora, que tu vinguis preparada, pensa que quedaràs bé, perquè demà és que no quedo mai bé, és que no quedo mai bé, no, dic, pensa que quedaràs bé, si has d'anar a la perruqueria vés-hi el dia abans, no em vinguis amb el cabell tot encartronat perquè després no et coneixeràs. I això funcionava bastant, i estarem el temps que hàgim d'estar per fer unes quantes fotografies i després ja triarem la millor. A fer-te una fotografia, si vols quedar bé, no pots anar amb nervis, perquè això et condiciona. I llavors d'aquesta manera podia jugar amb la il·luminació i amb altres complements, no?
A partir d'aquesta descoberta, quan comentaves aquesta visita a Barnils, no? Mm. Que veies aquell terra enfangat, és quan et sents una mica atrapat ja per la fotografia? És a partir d'aquell moment?
Sí, és a partir d'aquell moment.
I llavors, com vols treballar aquest aspecte més artístic de la fotografia?
A veure, el fet de... Pràcticament es treballava amb persones, no? Vull dir, fotos d'estudi, comunions, casaments, etc. No? Clar, també feies doncs, cotxes avariats perquè per l'assegurança i això, però clar, com que la majoria eren fotos de persones, llavors jo no volia fer fotos de persones, ja les feien a la feina i les feia de la millor manera que jo em semblava, no? Llavors m'agradava fer doncs com ho diríem, com una mica d'abstraccions de trossets de coses, i m'agradava, encara m'agrada, perquè ha sigut bastant la meva línia, de jugar amb les textures, amb la geometria, amb els colors, no? Jo tinc l'opinió que en una obra d'art, és igual, que sigui una pintura, jo a vegades veig pintures que està tot tan, que hi és tot, que ja no hi puc fer res jo en allà, i a mi m'agrada com a espectador poder interrelacionar-me una miqueta, m'agrada més el suggerir. Llavors en les fotos, a partir d'aquestes textures de colors, formes geomètriques, per mi em dona com que a l'espectador, depenent del seu estat d'ànim, pugui sentir una emoció o una altra. Potser això és somiar truites, no? Però jo penso que cada espectador és lliure de veure i sentir el que sigui mirant aquella fotografia, encara que no tingui res a veure amb el sentiment que vaig tenir jo al fer-la, perquè cada un tenim els nostres filtres, no?
Exacte, on passant del que seria la perfecció o una imatge completa, deixar aquesta llibertat perquè l'espectador doncs pugui fer la seva pròpia interpretació. I passes de retratar persones a buscar objectes, coses més abstractes.
Jo, a veure, la feina t'obligava a estar moltes hores pendent o sortir perquè hi havia un casament o pel que fos, i després doncs moltes hores en el laboratori, perquè clar, llavors les fotografies es revelaven a casa, no? Llavors quan sortia al carrer o anaves d'excursió o alguna cosa, es trobava el que em va passar amb la primera, que vaig, oh, mira, això, no? I més que buscar ho trobava.
I això és el que esperaves quan et penjaves la càmera i anaves en els teus viatges, per exemple?
Bueno, els viatges és un altre contrapunt, perquè esclar, jo bàsicament he viatjat per Àfrica i per Extrem Orient. Llavors allà sí que he fet fotos de persones, perquè són persones amb unes característiques diferents a les habituals aquí, no? I llavors hi ha cares que són molt atraients, no? I esclar, també forma part doncs de la indumentària que porten, dels colors de la roba, vull dir, és llavors vaig donar la volta, com que ja no havia de treballar fent fotos a persones, em podia permetre el luxe de fotografiar persones, no? I tinc una sèrie de fotos on penso molt.
I quin era l'objectiu d'aquests viatges? Perquè no sé si és que arriba un moment que decideixes doncs allunyar-te una mica d'aquí, trencar o de descobrir coses noves.
A veure, quan m'has dit les tres coses primeres i podries afegir que sóc xafarder. I gràcies a ser xafarder doncs he descobert coses i he après coses que si no hagués tingut un interès per conèixer doncs segurament doncs no ho hagués fet, no? Quan jo vaig decidir tancar la botiga per unes condicions que es van donar, esclar, ja havia viatjat una mica, però esclar, llavors sí, puc dedicar-me una mica més a veure, no és que fes un viatge cada 3 mesos, jo em feia una vegada a l'any i ja en tenia suficient, perquè jo penso que el viatge el vius 3 vegades, mentre el prepares, quan hi ets i quan tornes. Jo hi ha viatges que no els he acabat encara, no els he acabat, vull dir, perquè els tinc a dins. A més, a mi, fa molts anys vaig aprendre una mica anglès i això també m'ha servit. A mi m'agrada, si puc, ni que sigui bon dia, bona tarda, amb algú del país, no? Perquè et permet entrar una mica més en el lloc, no? Allà on vas. I a mi m'agrada, a més, no sé, no he tingut mai por de quan he anat per Àfrica, ni jo penso que l'actitud personal ajuda molt a apropar-te en els habitants, no?
I què és el que t'ha aportat fent així una mica de balanç de la teva relació amb la càmera, amb la fotografia? Què és el que t'ha aportat a tu personalment?
Suposo que és com una escala de coses que una et porta a l'altra. Probablement si no hagués fet fotografies, doncs potser hagués viatjat amb unes altres intencions, perquè és clar, marxar en un país sense la càmera ja era impensable, no? I podies fer 10 fotografies o 1.000, però perquè a vegades t'ha passat, i ara avui no agafo la càmera, i llavors dius, igual la portes i no fas cap fotografia, però el dia que no la portes em veus unes quantes que les hauries fet, no? M'ha portat això i el viatjar, a veure, has dit viatger, no? Perquè avui dia molt turista, i jo no sóc turista, jo sóc viatger, que és una manera diferent d'anar als llocs.
Sí, és una altra mirada.
Jo a vegades en algun lloc que hi ha coses importants doncs passo d'això i em perdo pels carrers, perquè en els carrers veus persones, veus botiguetes, veus mercats, veus coses que són més la gent de la terra,
l'essència, diríem,
sí,
no?
Sí. I això a mi m'ha portat molt, vull dir, jo dic que hi ha viatges que no els he acabat, jo tinc uns vídeos que m'he fet dels viatges, amb les fotografies, amb música, i de tant en tant me'ls poso i torno a estar allà, vull dir.
I tens algun viatge pendent encara?
Viatges pendents, sí, el que passa que ara jo ja m'he cansat dels turistes.
Fan nosa els turistes.
Fan nosa. Però ja ha arribat alguna vegada que he dit, aquest tant turisme, tant... I penso, però si tu també ets un turista. Però és que jo no sé, no m'hi considero, perquè fins i tot jo em vaig trobar a Vietnam amb un tren que va de Ho Chi Minh a Hanoi, que són unes 16 hores de viatge. Tu, quan vas a un lloc, has de tenir una mica d'idea d'allà on vas. Aquella gent van a l'hora del sol. A les 6 del matí, en el tren, van posar música a cada punta de vagó per despertar-te. Clar, era música d'allà, és una música que tu no la coneixes, no estàs acostumat, és molt diferent. Bueno, doncs un grupet de pijirros catalans van desconnectar un altaveu perquè no el podien suportar. I jo estava allà davant i pensava, és que no, haig de dir alguna cosa. I al final dic, bueno, suposo que ho deixareu tal com estava. Diu, sí, sí, perquè és que això és insuportable. I pensava, imbècil, queda't a casa. Clar, allò es va quedar igual. Però a vegades veus aquesta superioritat davant del nadiu, no? Vull dir, el d'un cambrer. Vull dir, jo he pagat el viatge i tu m'has de servir, hosti, tu, no?
I escolta'm una cosa, canviant ara de registre, l'escriptura. En quin moment tens aquesta necessitat d'expressar-te a través de l'escriptura?
A casa meva veníem el Pulgarcito, el DDT, la Sissi, la no sé què, la no sé quantos, el Capitán Trueno, tot això. I jo m'ho llegia tot. I llavors, a vegades en el laboratori, escoltàvem l'Helena Francis per enriure'ns en una miqueta dels problemes d'algunes pobres noies, no? I a mi, a partir d'això, se'm va acudir fer com unes tonteries, com uns acudits, de, querida doña Elena, tengo la cara un poco arrugada, ¿qué hago? I l'altra, jo pongase Piedra Pómez, per exemple, no? Tonteries d'aquestes, això deia tenir, no sé, 15, 16, 18 anys, no? Vull dir que ja havia començat a escriure, si es pot dir escriure, no, això. Però la primera novel·leta la vaig fer a l'Emili. Vaig fer una novel·leta, 6 o 7 quartilles, fent una paròdia dels matins quan anàvem a esmorzar i un dia que plovia i s'enfangaven i els soldats queien al terra i la cuina es havia enfonsat i l'esmorzar no n'hi havia, bueno, tot una desgràcia, però sí, amb tota una ironia, no? I això va ser la primera cosa mínimament llarga. I d'escriure, bueno, he tingut temporades perquè la feina, doncs, no et permetia, llavors també estava amb altres coses, i quan vaig plegar em va donar temps a escriure. Jo havia fet un curset d'escriptura aquí a Sant Cugat l'any 80 i algo, i allà sí, em van donar unes pautes, em van fer veure com que escriure, o sigui, per saber escriure havies de treballar, d'escriure i esborrar i etc. I ara, bueno, tots aquests últims anys jo m'he estat passant aquests vídeos que et deia, que això m'ha portat molta feina, i ara doncs ja ho tinc acabat, i que ara potser que miri a veure si puc publicar l'any, no sé quan, deu fer uns 10 anys que vaig trobar un editorial i en 6 històries en allà, i dic, bueno, dic, com a mínim, com no ho veus en paper, doncs és una altra cosa, no? I a partir d'aquí em vaig animar. Després, bueno, vaig estar mirant a veure això de les editorials. Les editorials jo no entenc com funcionen, perquè diuen, no, hi ha una llista d'espera de 2 anys, i, bueno, doneu un número. No donem cap número. Doncs com sabré jo quan...
Has d'insistir.
Doncs cada dia t'has de mirar la pàgina web a veure si han obert la veda, no? Esclar, però 2 anys, a veure si al cap de 2 anys pot ser que et llegeixin el llibre. Vull dir, amb la qual no tens cap seguretat. Jo, escolta, si tingués 30 o 40 anys, potser m'esperia 2 anys, però jo ara dic, no, jo no em puc esperar 2 anys a publicar un llibre. Bueno, 2 i mig, o el que sigui, no? I llavors ho vaig mirar per Amazon. I Amazon, fantàstic. No demanen res, tu presentes el teu llibre, si hi ha errors és problema teu.
Autoedició.
Autoedició. No et cobren res i fins ara m'ha anat bé.
Entre els llibres, l'últim, El veí de les golfes, també tens Calindiano, sí. de 2024, sí. I de 2023 un parell més, Els núvols ja no hi són, mm. I El setè any es desperta.
No, aquest és més, aquest és el primer, que aquest deu tenir uns 10 anys.
Doncs Déu-n'hi-do, perquè jo no tenia coneixement d'aquesta part teva.
És clar, era una cosa que estava, diguem, una mica amagada, perquè és clar, jo havia col·laborat amb el diari de Sant Cugat, amb una revista que va fer el Fornells, que es deia Viure a Sant Cugat, vull dir, de col·laboracions amb algun article ja hi havia col·laborat, però és clar, això, coita, el vent s'ho emporta, no? Vull dir, clar, quan treus un llibre ja és una altra cosa, no? És un llibre teu mínimament amb cara i ulls, no?
Carles, que no ens queda més temps, però podríem estar aquí un dia sencer parlant de les teves experiències, de la teva trajectòria. Avui hem volgut en aquests minuts fer pues, un recordatori, un repàs, per recordar a Carles Cabanes, aquest fotògraf que segur que molts santcugatencs i santcugatenques recorden perquè hem passat per casa seva, al carrer Santa Maria. Carles, moltíssimes gràcies, un plaer.
Molt bé, igualment.
Que vagi molt bé.